Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Seguim avançant aquí en fabricació pròpia, darrera hora de la tarda per arribar al punt de les 6, i avui, com cada dilluns, a aquesta hora, rebem aquí a l'estudi en Pau Gascó. Com estàs, Pau?
Molt bé, bona tarda, Mercè.
Què tal? Molt ben acompanyat avui, trobo.
Sí.
Què, ens el presentes tu o...?
Sí, bé, el...
De què parlarem avui? Fem la prèvia, a veure.
Avui continuarem la trilogia, acabarem la trilogia de Barcelona. Tant t'agrada a tu. Farem, després d'haver fet la cuina barcelonina, els plats emblemàtics de la cuina barcelonina... i després d'haver fet els canelons que vam fer la setmana passada, avui acabarem la trilogia amb les fondes de Sisos. Un concepte local, històric, i tot això va lligat amb en Roger, Sánchez Amat. En Roger Sánchez Amat...
Què vol dir? O sigui, aquesta cançó descriu en Roger?
No, bueno, sí, m'agrada molt. Ara la broma la volia fer, és que no sabia com entrar-la. Amb la meva poca experiència a la ràdio, perquè no sabia com entrar-la. És perquè ell ve d'un barri que m'encanta el nom.
De quin barri? Mira, va amb el Roger. De quin barri?
Ve de Fort Pienc.
Home, clar, xulo. Puja, pobra. Qui és el oeste, de Barcelona?
No, pel fort de... El Pau ja m'ho va comentar algun cop.
Ja t'ho he dit, no, alguna vegada?
Des que vaig anar a viure allà, i ho va dir. Em sona oeste, el fort, un fuerte...
És el nom del barri més xulo de Barcelona.
Tens tota la raó, Pau Gascó.
I realment l'origen del barri és el Fortepío. Vull dir, era un fort que van construir juntament amb la Ciutadella i que era una casa de
barri. Ara ja no em fa tanta gràcia.
Sí, però bueno, va donar nom al barri.
Doncs en Roger, us presento en Roger. En Roger és membre fundador i excuiner i exsoci del Terra d'Escudella, de Sants, a la plaça Osca. Brutal, van començar amb l'Arran, després va passar al Terra d'Escudella. Impulsor, creador de la D.O. Sants, que tots hem d'agrair-li, o sigui, més vinculat al barri no pot estar, i per això li perdonem que se n'hagi anat a Fort Pienc i el tenim com a membre honorífic. I ara és cuiner propietari del Bullanga del Fort Pienc, com hem dit.
Clar, a veure, clar, és que ara tornava a preguntar la pregunta obligatòria, que el Fort Pienc segur que ja t'hi has instal·lat i has muntat allà un restaurant.
Que sí, bueno, de fet vaig anar a viure ja fa 8 anys, ja havia viscut sempre vaig néixer aquí a l'esquerra d'Eixample a tocar de la Model i Sant sempre havia sigut ha estat el meu barri de tota la vida. I fa 8 anys, doncs, qüestions d'amor, doncs vaig anar a viure allà al Fort Pienc i amb els anys també... Allò del viatge amb les criatures, amb dos fills i total, que l'opció de buscar un lloc pel barri, un local que es traspassés, era una possibilitat. Vaig començar a buscar i fa un any, doncs, el 4 de gener farà un any que vaig obrir el Bullanga, que és el...
I per què el Bullanga?
Pel nom. El nom és un tribut a uns esdeveniments que van ocórrer a Barcelona al segle XIX, que eren les Bullangues de Barcelona, que són revoltes de... Unes revoltes que durant el 35 i el 43 del segle XIX pues, van succeir a Barcelona i que tenien unes revoltes molt sonades. De fet, també el Terra d'Escudella durant molts anys hi havia una exposició sobre revoltes. Ens agrada molt el Terra d'Escudella, les revoltes, i a mi sempre ha sigut una el tema...
Recurrent, eh?
Sí, el tema social, revoltes.
Clar.
Juntament, bueno, intento juntar gastronomia, hosteleria amb aquest tema, amb temes socials. I per mi, doncs, la Bullanga era reivindicar aquest concepte, també tenia el seu sentit i a l'hora de buscar un nom va ser... I també té un origen gastronòmic. La Bullanga ve de bulla, ve de bullir, és el xup-xup, I a part també Bullanga, la Bullanguera, també és un ball mallorquí, i com que la meva dona és mallorquina també. Home, ens, doncs ens va fer molta gràcia de...
Rodó,
molt ben lligat, eh?
Home, sí, un llacet sí, final, sí. Vull dir, clar, què vols? S'havia de dir així, d'aquesta manera, no?
Sí, sí,
el
Bullanga. Total, total.
Tu hi has anat, no? Suposo que has
Sí. Va, fantàstic, fantàstic. Veus allà el Roger barallant-se sol amb tothom. No, no es baralla. Porta la cuina... És exquisit, exquisit. La manera que té de transportar la cuina, excel·lent i popular, a preus assequibles, i convertir allò en un àgora, en un lloc d'encontre, no només en un lloc on es menja, que és una funció nutricional que tenim tots, no una funció biològica, sinó una cosa que el com més. I m'agrada molt, m'agrada molt. Bueno, anem als orígens, del Roger. Com comences tu amb la cuina?
Doncs quan vam obrir a l'Arran, el carrer Premià, era un local social, era la consecució... Jo venia del moviment Ocupa de Sants.
De la Hamsa.
De la Hamsa, sí, sí.
Ara. És que jo volia arribar a la Hamsa.
Sí, sí, de fet, acabo d'ensenyar als meus fills que vivia a la plaça de l'Hamsa. Hem passat pel costat. Jo vivia aquí, en un edifici, i no us he explicat més, però... I llavors, per nosaltres també, com a participants dels moviments socials de Sants, doncs, el fet de buscar locals per construir el teixit social del barri era molt important, i més en un moment... A diferència ara que ara hi ha nombrosos locals a Sants, llavors no hi havia gaires, hi havia el Centre Social de Sants i poca cosa més. Vam ocupar l'AMSA, Can Vies, altres locals del barri, i amb el temps vam dir, escolta, per anar més enllà, i com que el nostre objectiu era arribar a la gent, muntem un local, paguem un lloguer, i que sigui un local que et permeti tenir una continuïtat, que a vegades doncs, les cases ocupades no tenen aquesta continuïtat, i donem aquesta continuïtat. I vam llogar un local i amb una llibreria, un centre de documentació i un bar. Jo era l'encarregat del bar, juntament amb el Pau Canela i altra gent, i llavors, a mesura que vam començar a treballar...
Vas dir, això a mi... No? Aquí m'agrada.
Vam començar a fer el bar, de fet no teníem ni idea, va ser allò, i teníem una cuineta domèstica, amb una campana de casa, de no sé què, una cosa molt, molt cutre, però vam començar a cuinar, la gent li agradava, la gent tornava, i va haver un moment que vam dir, escolta, arribat a una edat i, bueno, ens podem dedicar, perquè la gent tenia acceptació a la cuina que fèiem, era molt senzilleta i tampoc teníem ni idea. I llavors vam fer la inversió, vam dedicar tot l'espai a hostaleria, i llavors al centre de documentació i la setmana i la llibreria cap a la Ciutat Invisible, que d'aquí és el mateix origen, i vam crear el Terra d'Escudella. Vam fer una inversió ben grossa i vam tirar endavant el restaurant, i allà és on vaig començar a aprendre a cuinar a base dels cuiners que passaven per allà.
Perdoneu, i deies de denominació origen Sants, la veritat és que jo cada vegada, o sigui, no, nosaltres estem a Sants i tenint aquí a l'estudi tant el Pau Gascó com en Roger, que ho heu viscut de primera mà, no creieu que Sants està fent un múscul a nivell gastronòmic potentíssim? Vull dir que cada vegada més i més fort, no sé com...
Totalment, però jo reivindico que un dels motius... O sigui, dono les gràcies a en Roger, a tota la gent de la Rana, a en Pau Canela i tota la gent que va apostar, que va ser veure'ls amb ells a la plaça Osca, una mica com Territorio Comanche, que es van obrir. Ara la plaça Osca està a petar,
però sí.
Quan van obrir ells no hi havia
estaven
gairebé
ells.
Res. Hi havia el racó d'en Bauti i poca cosa més, i allò no hi anava ningú. I ells es van posar allà i van fer que la plaça Osca fos un pol d'atracció del barri. I a mi em va ajudar molt. El que ells van fer em va ajudar molt.
I ens feia molta il·lusió quan vèiem que ja sigui a la plaça, anaven construint...
Que feia aquest xup-xup.
Ja sortia el Fobar, el Sacaba, el Petit Pauri, més tard a dos carrers, i d'aquest xup-xup que dius tu gastronòmic, va sortir la idea de dir, escolta, ens organitzem tota la gent del ram d'aquí del barri, i agafar una mica el model organitzatiu de moviment social, també, perquè la idea era ajuntar-nos amb el Pau, amb aquí, amb allà, la Nova Farga, bueno, amb tota la gent, amb la Bauxa i tota la gent que coneixíem, amb els Sants Crema, recordo...
Amb gent de tot tipus.
Sí, sí, sí. I va ser llançar la idea i la gent es va engrescar molt. Va ser... Jo recordo amb el Pau també aquí... No, és que Pau, va, que quedem... Com ho fem?
Sí, però el Pau segur que es va animar ràpid, eh?
Sí, no, el Pau superràpid.
Jo?
I de fet...
Home!
Jo? No, el Pau...
Sí o no?
Sí, de fet,
Roger.
El Pau va ser el que va...
El que va promoure,
el que va impulsar després, el que va muscular la Neu Sants, també. Un dels primers, allò...
Bueno, deixem de parlar de mi, que em poso vermell. Què són les fondes de sisos?
Sí, perquè abans ho has dit així, clar, tan clar.
Fondes de sisos.
De sisos. No. I clar, i els oients que anem ara, jo m'hi poso
estan
perquè,
perduts,
Roger,
estan
jo...
Estan perduts.
Sí, no,
poqueta cosa,
eh? No,
t'explico. La Mercè és família de Fonda, de Jaumet.
Sí.
De l'hostal Jaumet, de Torà. Sí, que quan vaig dir fondes...
Home, jo, la meva mare és Organyà. I a mig camí de Camí de Banyà, Cal Jaumet és el lloc de ara no parem gaire, ara, ja, però sí. Era un lloc de parada, per allà fonda era Cal Jaumet, per mític, a més jo recordo de petitó allà
amb la Ramona,
allà, sí. Clar, i menjar la mar de bé, sí. Cal Jaumet, a més, clar, era pues com no, el nom era molt... Per un nen era molt divertit.
Era molt divertit, Jaumet, Jaumeta. Jo només tinc aquest nom i ja està. Saps? En el món culinari... No, o sigui, no, per això necessito un Pau Gascó perquè vingui els dilluns perquè em posi una mica... Ens parli de cuina, perquè si no, perdudíssima.
Bé, doncs...
Però va, clar, exacte. Sí, ha rigut.
El tema és que he volgut portar en Roger perquè ens expliqués. Ell va fer tot un treball de recerca acompanyat amb la Terra d'Escudella, Barcelona Activa, l'Ajuntament de Barcelona, sobre les fondes de sisos. I per això volia que vingués. Vam fer un catàleg molt maco, que us l'he deixat, en el qual podeu veure l'exposició tant al Bullanga com al Terra d'Escudella. D'acord? I és una delícia per veure aquesta època que tant m'agrada parlar i que tant hem parlat aquí dels final del segle XIX, principi del segle XX, que era el moment que va haver-hi l'explosió de la gastronomia, la restauració a Barcelona. Hem parlat de la restauració burgesa, hem parlat de la restauració una mica pija, doncs ara anem a la restauració popular. I aquestes són entren les fondes de sisos. I m'agradaria que ens expliqués més aviat, primera pregunta, què és una fonda de sis?
Les fondes de sisos són les fondes que van aparèixer a mitjans del segle XIX, que eren, bàsicament, s'adreçaven a les classes populars, eren els que alimentaven, eren els llocs on la gent, els treballadors, o gent de, pues, amb pocs recursos, o gent que, pues, per lo que fa falta, bueno, pues, eren la clientela d'aquestes fondes, i tenien aquest nom pel preu que tenia. Pues allà era un preu molt assequible.
Molt assequible, clar.
I era sinònim de menjar abundant, de menjar suculent, perquè agradava, i els 6 quartos era el que valia, pues, el plat i el petricó de vi i el pa. Era... I aquestes fondes, nosaltres, jo... Més o menys anaves llegint informacions fa uns anys, anaves dient, ai, fondes i sisos, el primer cop va ser, oh, quina flipada, això, el segle XIX, això. I anaves dient diferents inputs, anaves llegint diferents inputs a diferents llocs, però no hi havia cap llibre, no hi havia res on pues, que ajuntés, hi havia gent que havia estudiat el tema per sobre, o a l'Eston Luján, la Núria Wagena, també, gent que, historiadors de gastrònoms, cuiners, potser que hi feien referència, a l'Ignasi Domènech, també un sí. del segle XX,
o sigui,
ell sabia, havia començat amb una fonda de poble, i aquí a la ciutat les fondes de sisos van esdevenir una institució molt popular, que a més a l'exposició intento reflectir tot aquest potencial que tenia en aquella època.
Aquest perquè... esclat, no?, que va tenir i que el va seguir la gent, no?
Sí, va ser... Clar, la fonda apareix a principis del segle XIX com una alternativa a l'hostal. L'hostal era vell, antic, era... I les primeres fondes, pues, són les fondes que donen més, eren més no luxoses, però més burgeses. També al segle XIX, a principis, no es podia permetre més enllà que les classes benestants no podien anar als restaurants. Quan apareix la classe treballadora, s'industrialitza el país, i apareix la classe obrera, el proletariat, llavors aquí sí que hi ha una clientela. I en aquestes fondes que van apareixent a Barcelona, sobretot al centre, al carrer Carder, Santa Caterina, per Santa Maria del Mar, en aquestes fondes es comença a crear, no només es comença a donar menjar, sinó que es crea com una espècie de cultura popular que fins ara encara podem trobar amb expressions de s'ha acabat el bròquil,
o sigui,
el to a les seques...
Aquestes expressions... Mira, ja està feliç el Pau. Espera, vols que hi posem música? Vinga, va, posem música.
Solo millo asado
con patatas fritas,
sesos huecos,
hígados,
liebre, chateaubriand.
Solo millo asado
con patatas fritas,
sesos huecos,
hígados,
liebre, chateaubriand.
Ara, ara, parlem de l'argot i de l'humor estaler.
Però hi venen d'aquestes fondes?
Sí, 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 no, no, és del joc que es creaven entre els cambrers, els clients, clar, de cada dia, d'anar allà,
tal,
aquest joc de paraules, aquesta ironia, aquesta sàtira, a vegades una mica surrealista, llavors els noms, a base de cada dia demanar peus de porc, doncs, escolta, posa'm uns peus de ministre, va, posa'm un peu de senyor.
Sí,
un
peu de ministre, sí.
Els cigrons, eren bales o metralla,
sí.
Eren... els cipallos, les menjaven... menjaven eren bàsics.
He tingut que buscar el cipallo, perquè jo sabia el cipallo al País Basc, sí, però no sabia que era el cipallo. I cipallo és un militar, ve d'origen hindú,
sí, sí.
I és un encarregat militar. Aleshores, era com dir-li un militar, era l'arengada, no?
Era l'arengada... Bueno, era la sardina, em
la
sembla.
Sardines fregides, no?
Sí, les sardines fregides. I els civils eren les arengades. No sabem si perquè les arengades anaven de dos en dos, com les guàrdies civils, o perquè eren secs i aixuts, com la guàrdia civil. O sigui, això. Però cada plat tenia...
Però, per exemple, Roger, si et demano, posa'm una bicicleta.
No, dos ous ferrats, per exemple. Sí, sí. Això, en aquell moment, tenien el seu... El seu. A mi també m'encanten les mongetes. Era l'acompanyament o el plat... I tenien diferents noms, perles de pagès, llàgrimes de manobre... Tot eren una manera de donar-li la volta a una menja molt bàsica que al final acabava, suposo que per divertir-se, per trencar la monotonia també del menjar, i llavors també...
Doncs amb aquest recull de les fondes populars del segle XIX, anem de fonda, que ens presenta avui el Roger, clar, hi ha una mitiquíssima, que aquesta jo fins i tot l'havia escoltat a casa, el menjar de condemnat.
Ah, sí, 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 les bledes, sí, sí.
Que són les bledes, sí. No?
La Vanessa no li agrada.
Jo suposo que quan devien sortir el plat de bledes, doncs la gent devia arrufar el nas, més d'un, i això és el que toca, doncs és el que toca. I suposo que algú devia tenir la brillant idea de dir-li menjar de condemnat.
L'origen del cap i pota també se les veu d'aquí.
Sí, 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 jo crec que sí. És una de les coses que, per exemple, en cuina, el que deies tu, cuina burgesa, ja ha arribat als nostres temps ha arribat molta informació, però d'aquesta cuina, de la cuina més popular...
No està registrada.
No està registrada. Cap i pota segurament és una invenció barcelonina per diferents motius, perquè aquí hi havia els escorxadors. Quan en aquestes fondes no es cuinaven carns nobles, es cuinaven les despulles dels animals, i llavors el cuiner havia de haver-se-les per aconseguir d'aquelles carns poc nobles que siguessin al màxim de bo. Però la capipota segurament és una evolució de... I a més és una cosa molt barcelonina. Jo recordo quan demanava proveïdors meus d'Argentona desconèixer la capipota. Dic, com? Capipota...
Curiós.
I era com molt... Com una cosa... O parles amb gent de fora, a Mallorca, per exemple, no, desconeixen totalment la capipota.
Sí, la tripa sí, però la tripa sí.
Sí, les tripes són molt... Però la capipota, mm-hmm. Com una institució com la que coneixem aquí a Barcelona, que és com molt normal, no es
coneix. Has parlat de tipus de menjar. Hem parlat de pesca salada, de menuts... Quins tipus de menjar servien?
Els que llavors eren baratos.
Econòmics, no?
Escudella?
L'escudella, per exemple. Però l'escudella en versió... Aquí ha arribat l'escudella més nadalenca, que té tot. Allà, l'escudella, al segle XIX, i aquí surt el tema de tota la literatura que s'ha quedat al respecte, l'escudellòmetre, el Santiago del Sinyol...
Sí.
L'escudella era la benzina de les classes populars, però no només de les classes populars, sinó que també anava a les classes burgeses i també...
Menestrals.
I les menestrals, i era la benzina que alimentava a totes les cases. L'escudella era la base d'alimentació. Clar, hi havia l'escudella, pues, que posaves dos ossos i sagí.
I ja ho tindries.
És el llard ranci, enranciat,
sí.
Vull dir, que era la més bàsica, fins que després, amb els anys... Bueno, això també indica, pues, nosaltres com a poble s'ha convertit l'escudella una cosa diària amb el menjar de Nadal, també té molt de mèrit.
Clar, s'està pensant ara, dic, ostres, com s'ha convertit, no?, justament en un dels àpats de Nadal.
Perquè... és el desenvolupament de l'escudella, la versió més...
més rica.
Més abundant i més festiva la tenim al Nadal.
És la més barroca.
Sí, però la base és, i aquesta fama que tenia llavors era perquè era el menjar...
I, Roger, cada dia t'estava estipulat un menú? És a dir, els dilluns, per exemple, doncs hi havia bacallà, m'ho invento, els dimarts o no?
Això no, clar, és que tampoc tenim informació de... No han arribat fins als nostres... Així com totes les cartes de les fondes i els restaurants de finals de segle, amb tots els noms afrancesats que van aparèixer, això tenim cartes, es poden consultar. Te'n vas als arxius històrics, que això vaig tenir temps de fer-ho i vaig tenir la sort de fer-ho, i no trobaves les cartes que... No, tot era de pissarra, i eren 20 plats...
De veu,
que aquí encara es fa. El Bartolí, per exemple, aquí al carrer Vallespí, t'ho canten cada dia, vull dir, no hi ha carta, no?
Per això he posat aquesta cançó del Buen Menú, perquè és aquell art del cambrer que ve a la taula i et canta, i llavors tu estàs allà intentant concentrar-te, que ningú et distregui, perquè estàs intentant captar què és el que et vols demanar, perquè no s'imprimeixen menús. Però no se'n feien de menú diari. No hi havia un menú diari. Sí que, pel que he llegit a l'exposició, hi havia fondes que eren famoses per una elaboració, però no es canviaven. O sigui, tenien un sac d'elaboracions, potser sí que s'acabaven coses i continuaven,
sí,
però no anaven canviant. Eren, la fonda X era famosa per, no sé, per l'escudella. L'altra fonda era famosa pel capipota. Tot això. Però ara anem a la pregunta, que segurament...
Tu volies arribar aquí, eh?
Sí. Que és la pregunta.
Dijous paella, aquesta és la meva última paraula. Dijous paella.
En Roger riu, eh? I fa, sabia que m'ho preguntaries, no?
Pau això del dijous paella, d'on ho traiem, això?
Hi ha diferents versions. Hi ha la versió més rància, la del Franco, que és la que... No, i això és cert. Diuen, no es pot demostrar que sigui d'una... l'origen actual, però últimament havia... alguns ens havia picat el crostó a nosaltres dient, escolta, això és una cosa que el Franco...
Ui, és que això ja veuràs.
El dijous venia... també és una cosa bastant inversemblant, que sí. El dijous volia sortir a menjar arròs i tots els restaurants d'Espanya feien paella perquè si venia Franco o qualsevol d'aquests llocs ja tenien la paella preparada.
Ja està, per...
Ah. Això és una de les versions que diuen de...
La millor de les minyones...
Hi ha d'altres que són més... Que són, clar, aquesta és molt difícil, però que sigui així... Però, bueno, existeix i busques i és una...
I ja sembla
un
que
dels possibles orígens. Ara, que els dijous ja... també era el dia que lliuraven les minyones i llavors deixaven alguna cosa senzilla, fàcil de fer, però bona, doncs un arròs tu deixes el sofregit fet i només cal posar-hi el brou a l'arròs.
Jo aniria més, la meva versió, tot imaginant-me-la, seria que el dijous el servei feia festa i quan fas festa és com el teu diumenge. I normalment la paella a València es menja el diumenge, però si el teu dia de festa és el dijous, doncs voldràs menjar paella el dijous. Jo crec que era el dia que la gent que servia sortien de festa i volien menjar com si fos un diumenge. I d'aquí que es generés la costum dels dijous.
Exacte, dels dijous. I hi ha un altre pla... Ai, perdona, Roger.
No, l'apuntaré. Aquesta és molt bona, aquesta.
No sé si és bona, però és maca.
No, allà és un terreny que no hi ha res estipulat, res tancat. O sigui, és una...
En Pau sempre fa tot maco. Ens preguntem també això, si hi ha algun altre plat que també tingui estipulat un dia, no? Coneixem tots, obvi, és universal, no?, que dèiem ara del dijous paella, però hi ha un
universal,
altre plat
no?
universal, vull dir, que és que tots coneixem, o d'aquí Barcelona, no? Hi ha algun altre plat que també tingui estipulat un dia de la setmana o no?
Els dilluns i tant. Els dilluns els macarrons de la padrina del Terro d'Escudella.
Sí, però això ja és molt local, això.
Bueno, però...
que tingui la transcendència que té la paella, amb el temps ja veuríem.
El Terro d'Escudella sempre hi ha els macarrons de la padrina. I el que més em flipa d'aquests macarrons de la padrina és que el problema dels macarrons gratinats és el gratinat. No? Tothom es baralla pel gratinat, tothom vol el formatge. Doncs com va trobar a la gent del Terro d'Escudella la solució equitativa... Ha de ser equitativa per tothom. I és que ells fan la placa de macarrons, la gratinen, i aleshores després treuen el gratinat, el porcionen, i aleshores tots els plats treuen la mateixa quantitat exacta de gratinat. Això és socialisme gastronòmic.
Correcte, sí, sí. No? És el que vam pensar.
I la bullanga continua sent els macarrons?
Sí, però hem canviat de dia, els macarrons. No, però no... Perquè, no, això és...
Sí, sí. La ruta dels macarrons per
Barcelona. Sí, 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 igual que l'Escudella també, és el divendres, el dia del Terra de l'Escudella, nosaltres ho fem dijous.
Per cert, això volia dir-ho. Ara s'està fent molt famós un takeaway d'Escudella, que s'ha fet a la zona alta, i el Terra d'Escudella fa Escudella takeaway des de fa no sé quants anys. A més, et posen l'escudella del Terra d'Escudella, si la demanes et posen un quilo de cardolla, era?
Això va, ara s'ha deixat de fer, eh? S'ha deixat de fer.
Posava
però
un quilo.
Vam estar un parell d'anys fent-ho i realment era...
Una burrada. Tu demanaves escudella.
Bo.
Un quilo de cardolla i el bol d'escudella. Amb galets.
I per encàrrec, això, sempre... I per dinar també podies demanar-lo.
Sí, sí, ho havia demanat.
I si
ho
sigui, podies emportar, eh? Tu demanaves i Roger, la gent s'ho emportava. Sí, sí,
ah, no, tu menges allà.
Va triomfar bastant, el que és laboriós de fer. Clar. I això, si no hi dediques temps i esforços, pues costa de fer. Bullanga serà en un futur, ara no, perquè ja tinc, fa just un any que estem, i no tenim encara... No tinc encara la manera de fer-ho, però això... Sí, ho tinc aquí pendent perquè és una de les maneres d'assegurar que sempre hi hagi escudella. Hi ha l'escudella barrejada, però és molt diferent. A més, la gent pregunta, eh? No, la gent no està per punyetes. Diuen, escolta, ja tens escudella barrejada o escudella i cardolla? Mm. Són coses molt diferents. L'escudella barrejada és una sopa contundent, però sopa, en definitiva. L'escudella i cardolla ja tens les dues presentacions, tens la sopa de galets o del que sigui, i tens la carn i la verdura.
Sí.
I això seria l'ideal.
Ens diuen que el món evoluciona, que avança tan ràpid que el ritme impressiona, que el proper canvi és de camí, que la revolució és aquí. Però jo crec i sempre he dit que és tan sols un trosset petit d'història repetida.
Aquesta història repetida, Home, Pau Gascó.
Núria Feliu, més de Sants no es pot ser.
Exacte, qui hi ha més de Sants que Núria Feliu?
I una gran cançó aquí, una gran interpretació que fa aquí, eh?
Sí. Anàvem a parlar, volia parlar amb en Roger de la dona, l'introducció al món laboral. O sigui, aquest creixement de les fondes de sisos, de les tendes de llegum cuit, de la restauració en general, va ser la introducció de la dona al mercat laboral. I l'abandonament de les tasques domèstiques. Però sí, es contrarresta amb la no presència, o sí, l'amagatotis, si existien, de les dones a la restauració.
Total, això, un dels apartats de l'exposició parla de la no presència de la dona a l'hostaleria i a les fondes, precisament quan les dones són les que cuinaven més. Però bueno, això també era una mostra més de la mentalitat que hi havia al moment. De fet, també, i les referències que hi havia de les dones, a més, agafo alguns refranys, algunes dites, que parlen molt despectivament de les dones, com a, pues, a mossa d'hostal, pel pan es madura. Hi ha un seguit de referències que són en negatiu, que, bueno, tristament, és una de les... El sector de l'hostaleria, llavors, era una... Tot i que les dones, per això, són les cuineres de casa... en el sector públic de l'hostaleria no existien. Però aquí, i la Núria Wagner hi fa referència, a la que van començar a entrar al mercat laboral, també van començar a tenir, per exemple, els llegums cuits, les botigues, que és un fenomen molt barceloní, o les bacallaneries, i són fenòmens molt barcelonins que eren portades per dones que muntaven el seu negoci i tenien la seva clientela, bàsicament, de dones, i eren muntades una novetat, llavors, perquè era no, els negocis eren, bàsicament, portats per homes, sí, eren masculins, i en parla en negatiu, pues, de lo que són les fondes, perquè realment no trobem ni cuineres, ni cambreres, i les poques que apareixen són per parlar negativament o despectivament, directament.
Però sí que és veritat que, ara que ho comentaves també, Pau i Roger, però que ara l'altre dia que ens parlaves de les estrelles Michelin, o sigui, sí. Poques dones, no ho sé, vosaltres, no? Perquè sempre veiem com homes, no?, al capdavant de tots aquests restaurants. No sé si teniu aquesta percepció, no?, si això està canviant o el per què encara passa.
canviar, no, més està, hi ha més cuineres, això sí, però...
Quan tu bé dius, no, Roger, que és que les dones, no, en, ah,
sí,
són
sí,
les
a,
que...
A casa són les que... les dones són les que el sostent gastronòmic de les cases són les... Sí que els homes cuinen quan hi ha paella, quan hi ha carn a la brasa, surt el mascle i, ah, vinga, va, anem a cuinar aquí. Ja. Però les dones són les que... I, en canvi, l'hostaleria, doncs, històricament, ja encara, ja, i l'hostaleria ha sigut un sector molt masculinitzat i això encara es veu.
Ho hem de deixar aquí, però déu-n'hi-do, moltíssimes gràcies. Us puc demanar el menú del dia Nadal o no?
El meu?
Sí.
Jo tinc que fer els aperitius i el postre. Jo faré canapés.
Sí?
Saps aquells canapés de pa de bimbo o de pa d'anglès, sí, amb mantega, amb diferents coses? Jo faré això i de postre segurament faré un semifred de torró.
I què faràs? Què menjaràs?
Canelons. Segurament hi haurà canelons i pollastre rostit.
Val. Dia Nadal, eh? Això sí. El 25.
Sí, 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 sí.
Nosaltres farem la versió mallorquina, perquè el 24 el passem aquí amb la família principatina i el 25 volem cap a Mallorca i menjarem sopa de pilotilles, que és com una escudella versió senzilla, i porcella, que és garrí, la porcella i xai al forn.
Sí, sí, porcella de primer i xai de segon?
Bueno, fem un combinat, allò, tothom fem allà a l'ataque, allò.
És que vaig fer una enquesta a Twitter preguntant si la gent considerava que els canelons eren un primer plat, un segon plat o un plat únic, i va guanyar de segon plat, els canelons.
Ah,
sí,
i què et vaig dir?
Plat, que Catalunya se'n va a la merda.
Plat,
és un primer plat estricte.
Ai, Roger Sánchez de Matorra, quan vulguis, moltíssimes gràcies, Pau Escó, per convidar avui al Roger aquí a la Bonateca. El podreu trobar a la Bullanga. A on? A quin barri?
Al Fort Pienc. Piru-piru-pi!
Roger, gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
La Caixa Regal Òpera del Liceu. El regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio 2 suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
5:39 minuts. Ai, Paula, com t'has posat aquestes hores, no? Que és per el Dani Nelo, que ha vingut aquesta tarda, el cacau de les 4. No, la Paula posa aquesta música perquè durant aquestes festes, si esteu per Barcelona, tenim una idea. A Radio Estel per vosaltres. Toscano.
Què tal, Mercè?
Què tal? Com estàs?
A veure, què
bona
proposes?
Tarda. Mira, jo et proposo descobrir...
Tot i que no passo les festes a la ciutat,
No? Però no et preocupis, perquè pots, quan vulguis. Mira, fins al 31 de desembre. Un dia et deixaràs caure per aquí.
La nit de Cap d'Any.
Mira, doncs ja ho tens, ja. Francisco, bona tarda. També va per tu, ja
a
veuràs.
A disposar el que faci falta, Mercè.
Mira, podeu descobrir la primera casa de Gaudí i fer-ho amb descompte. Perquè la Casa Vicenç ha vestit doncs, les seves balconades de Nadal i llueix diferent i ben original.
Possiblement el millor tresor modernista que té Barcelona. Per mi és el meu preferit.
Sí?
Sí, sí.
Paraula de Toscano.
Sens dubte.
Doncs mira, cap a la Casa Vicenç.
És realment espectacular.
No, no, i a part, dona gust i és un goig tenir-la a Barcelona i poc, no?, que ho aprofitem i li anem a fer una ullada. Que vols sortir, com per exemple a l'Uri, no?, amb la família i fer una visita, una sortida diferent, cap a la Casa Vicenç, que ja us està esperant. Podeu entrar per aconseguir aquest descompte a casavicenç.org, que fàcil, casavicenç.org. Toscano, tries les teves entrades, tu el 31, poses el codi Nadal i tindràs un 20% de descompte automàtic. Però això sí, tens temps fins al 31 de desembre.
Afanya't.
Ja està. Aquest Nadal, visita Casa Vicenç.
Sí, va ràpid. Mira, ja ara està. Quan surti de la meva jornada laboral a les 6,
ja està.
Em vaig cap a...
casavicenç.org.
Casa Vicenç.
Nadal, on posa descompte, i 20% de descompte. Recorda, la primera casa d'Antoni Gaudí, aquí a Barcelona.
Dels pitjors equips d'Europa en efectivitat, però produint-la devem ser un dels millors, i en el joc crec que hem millorat, avui hem estat bé, hem dominat, hem tingut el València pràcticament al seu camp, oportunitats molt clares, avui sento frustració molt gran, perquè crec que l'equip fa moltes més coses per guanyar partits, però bé, són errors nostres, hem de millorar, hem de donar-los més confiança i que estiguin més inspirats.
Bé, doncs, a aquesta hora molta gent ja és del Girona, oficialment. Falta poc més de dues hores perquè comenci un partit a casa nostra contra l'Alavés. La Jarque diria que ja està de camí cap a Montilivi. Que recordem, el Girona el pot consolidar com a líder sòlid de primera divisió. Però també avui a la tertúlia esportiva, Francisco, hem de parlar del Barça, que va deixar escapar dos punts al camp del València.
I de quina manera?
I que, per cert, aquest matí hi ha hagut sorteig, no, Toscano, de sí, Champions, i ja té rival.
Que voleu sentir el moment?
Sí,
el tenim? Home, per favor.
Per favor.
Now it is Napoli, the quarterfinalists of last season against...
FC Barcelona.
Napoli versus the five-time winners of Barcelona. 23rd appearance in the UEFA Champions League knockout stage.
Francisco.
Vendetta.
Et veig com molt emocionat per aquest rival.
Pel rival no, perquè som a vuitens. I això és un fet en si que s'ha de celebrar.
Mira,
i que sentim l'himne de Champions.
Fem una cosa, a veure quina valoració.
La esperança és que els vam eliminar a l'Europa Lliga, a la Lliga Europa,
sí.
Europa League, l'any passat. No?
Vols dir que ja està fet, això, no?
No.
Deixeu-me un moment saludar a Minguella, que ja el tenim a l'altre costat del telèfon. Josep Maria.
Què tal?
Què tal, Josep Maria, com estàs?
Bé, estic aquí escoltant l'amic de vosaltres i l'amic Xavi, que va veure un gran partit allà a València.
Sí.
Jo em devia equivocar de cap.
De cap. Oh. Escolta, que t'esperàvem aquí, Minguella.
Sí, hem quedat després de Nadal, de veritat, estarem aquí.
Val.
Sí, has quedat amb el cap de vila, eh?
Amb Ferran.
Sí.
Fantàstic.
Sí,
sí. Doncs, Minguella, ja saps que, mira, si passaran els Reis i de ben segur que et portaran alguna cosa. No sé si en Xavi li portaran alguna causa o no.
Sempre he cregut molt amb els Reis, eh? Bueno, amb els Reis Mags.
Amb els Reis d'Orient, no, Minguella? Què et sembla el Nàpols pels vuitens de final de la Champions?
Bé, home, l'altre dia jo estava en una emissora, quan la setmana passada, quan havia les eliminatòries, i va dir, ¿qué equipo quieres para tal? Jo dic, el Nàpols. I m'era tocat el Nàpols. Però no era perquè sigués el Nàpols, sinó jo... Jo tinc molts records del Nàpols, de lo que era l'època del Maradona, i anava sovint, anava a l'Hotel Royal, i em tractaven molt bé, i llavors per això m'agradava el del Nàpols.
Que hi aniràs al partit a Nàpols, Josep Maria?
Sí, sí, és una bona època i tal, sí, penso anar-hi, perquè ja tinc molt bon record. La gent és molt divertida, pel carrer, tal, no sé què, hi ha un tràfic horrorós, bueno, tot és de Nàpols a Navall, m'entens? I jo tinc molt bons records dels dos o tres anys que va estar el Diego, i que jo hi anava sovint, i estava allà amb aquella gent, i em tractaven tot molt bé, i mirava el Mediterrani des d'allí l'Hotel Royal, i tot això. I, bueno, la vida també a vegades són aquestes coses, no?
Sí, però per tant t'interessa més per qüestions, diguem, personals que no pas perquè et sembli un equip assequible al Nàpols, o què?
No, perquè si no és així, jo no tinc previst tornar-hi a Nàpols. Si anava d'aquesta manera, si li tocava al Barça, pues que cap la possibilitat de que hi vagi. I, bueno, és, la vida a vegades és record, tens, vull dir, i això està relativament a prova, està a l'altre costat del Mediterrani, no és com, per exemple, anar a Buenos Aires o anar a pocs d'aquests que és més complicat, no? Vull dir, més llarg, més lluny i tot.
Passarem, Josep Maria, veus una eliminatòria assequible?
Bueno, jo, sí, és assequible. Vull dir, el Nàpols és un equip que hi va haver un moment que tenia un president, bueno, té un president cinematogràfic, i llavors l'home doncs, va fer un equip tal, però com que és home de cine, vol actuar i va actuar i l'equip ha anat caient. I llavors ha canviat d'entrenador i tal, i tot això, i ara és més assequible. Jo crec que el Barça té moltes possibilitats de passar a l'eliminatòria.
Jo tampoc el veig un rival complicat, si més no, no era dels més complicats que hi havia en aquest sorteig. Per tant, el Barça, tot i ser un gran equip que ve de guanyar la Lliga i tenia una temporada passada, no vol dir res, perquè aquest any tampoc està fent una bona temporada.
No, tampoc.
Pues el Barça tampoc, però... sí que amb el Barça li juga a favor que té que no és imminent aquesta eliminatòria, sí. És el febrer, la tornada crec que no és fins a mitjans del mes de març, per tant, encara hi ha marge de millora de l'equip, per tant, i hem de confiar que almenys pugui tirar endavant aquesta eliminatòria i a quarts ja serà una altra cosa.
Veus així, Josep Maria, que hi ha marge de millora encara pel Barça d'aquí a... Ja no dic el febrer, sinó la tornada, que en principi ens beneficia fer la tornada a casa, no?
Sí, home, sempre l'eliminatòria és jugar el segon partit a casa, aparentment és positiu. És a dir, molt més difícil que t'eliminin a casa teva que no a camp contrari. No? Llavors, amb aquest aspecte, també beneficia això. Ara, el Barça té de millorar. El Barça és un equip que ha perdut solidesa defensiva, el qual és perillós, i no té gol. No té quasi gol. Si no fas gols, tot això. Llavors, ara tothom pensa en el Víctor Roque, però s'hi anarà molt amb cuidado, que ara no té 18 anys, no li pots posar la pressió de pensar que arribarà i arreglarà tots els problemes, perquè no és així. Vull dir, avui estava comentant jo la jugada, dir tots els grans brasilenys que han arribat al Barça triomfant, Ronaldinho,
Romario, Ronaldo, Rivaldo...
Tots aquests venien d'altres equips. El Ronaldo, el Romario, tots aquests venien d'altres equips i portaven ja una adaptació...
Equips europeus, vols dir, Josep Maria?
Equips europeus. D'això que ve... No, és que és molt important, això. Nanos que acaben d'arribar, allà juguen un futbol que no és exactament com el d'aquí i, per tant, vull dir... Estem molt amb cuidado amb això. Perquè si no cremes el jugador... Aquest del Madrid, que acostumen a fer la cosa bastant bé, van portar dos molt bons jugadors, el Rodrigo i el Vinícius, i els van posar al B, Castilla. Mesos. I llavors, quan ja van conèixer el que era Madrid i el que era el Madrid i el que era no sé què, els van passar per aquí. I de cop i volta el poses a... Jo me'n recordo l'últim brasileny que va portar el Barça, que no té res a veure, però que també venia d'un equip important, de selecció, l'Artur.
Artur Melo.
No, aquest sí. És el successor del Xavi, del Iniesta, sí. Tot això. Que no va arribar aquí i, bueno, i es va fotre. Per tant, estarà amb cuidado amb això. Perquè ara jo ja, com que el Barça no fa gol, ja llegeixo, escolto, i no, va, el Víctor Roque té 18 anys i com el que diu, no ha sortit de casa encara. I aquí els defenses en saben molt.
També Laporta parlava avui ja aquesta tarda d'un possible reforç pel mig del camp que arribés al gener.
Substitut de Gavi.
Bueno, està bé, vull dir, si és bo, vull dir, si aquí no es tracta d'això. El problema no és el reforç, el problema és que el jugador sigui bo. És dir, que sigui realment un reforç, perquè el Barça, la plantilla actual... Molts han arribat de fora. N'hi ha molt pocs del futbol bas i tot això. Molts han arribat de fora. Si arribar de fora no vol dir res. El portal és que siguin bons.
Minguella, amb qui jugues avui a dominó?
Avui jugo amb el Ramon Mas, que és un expert en això, m'entens? I que estem fent el torneig de Nadal. No he pogut venir avui.
Però, clar, et preguntava, llavors, perquè estàvem escoltant aquí la partideta, però què la celebres a casa o no?
No.
O li has fet el salt al Pompeia?
Ahir vam fer el dinar de Nadal. I avui fem el torneig de Nadal. És que nosaltres els Nadals els celebrem molt aquí a Pompeia.
Però quantes vegades el fas, aquest dinar de Nadal? Falten uns dies, eh?
No, home, però hi havia aquí una taula de 30 o 40 persones veteranes, gent experta en el que és el Pompeia, i que celebren Nadal. Bueno, havíem de celebrar i diumenge, no podíem celebrar la...
Ah, però el celebren un dia i ja està, no? Refereix a això.
Ah, ho celebrem un dia
i ja està.
Ja està.
Bueno, aneu guanyant aquesta partida amb en Ramon o no?
El Ramon és molt bon, anem guanyant, però s'ha d'anar molt amb cuidado perquè els contrincants són perillosíssims.
Són perillosos, els que teniu avui.
A la que et descuides, t'arma en un lío i et dominen, saps?
Ara comentaves el tema de l'efectivitat a davant i possiblement també un problema és la defensa, que fa una mica d'aigües. Coneixem hi unes dades que deien que el Barça és el primer equip d'Europa en ocasions de gol, però és el vuitè en remats a porta i és el número 76 en efectivitat. Per tant, en principi generen moltes ocasions, es remata poc a porta i es marca encara menys. Això té difícil solució, Josep Maria, què hem de fer?
Això és molt difícil solució, perquè el que és golejador. I el que no ho és, per molt que el facis entrenar durant la setmana, xuta, no xuta. M'entens? Vull dir, hi ha especialistes, com en molts esports, hi ha uns que són especialistes en defensa, altres que són especialistes en fer passes de gol, altres que són en fer gols. Vull dir, tu t'imagines el Romario, l'Estochkov, el Ronaldinho, tots aquells jugadors. Qui els hi ensenyava? Quan van arribar aquí ja en sabia. Des d'ara. Llavors, tu tens de fitxar o de poder tenir jugadors que tinguin aquestes característiques. I el Barça, pel que sigui, ha anat acumulant gent de nom, si el Rafinha, que si el Tal, que si el Torres, que si tal, i no fan gols. I tens, per exemple, Lewandowski, que és un excel·lent golejador a Alemanya, però clar, ja té 34, 35 anys. Aquí els defenses són molt tancats, molt tancats. I quan venen els jugadors d'Alemanya, a Alemanya hi ha un futbol molt ofensiu. Si ara mireu jo no sé el que van fer ahir els equips alemans, no me'n recordo, però si mireu ara els resultats d'ahir, a veure quants 0-0s hi ha. No n'hi ha. M'entens? Vull dir, no hi ha 0-0s, hi ha 6-2, 3-1. Aquest noi, aquest que estava al Tottenham, que és un gran golejador l'inglès, ja porta 20 gols. El mateix equip que hi havia el Lewandowski.
Lewandowski ara mateix porta 8 gols al Barcelona, a la Lliga.
Ell en porta 20. Què vol dir? Que tenint característiques de golejador, allà hi ha un futbol que és molt més...
Ho afavoreix.
I ho afavoreix. Això és així. Això ja dic, no és culpa ni del Lewandowski, ni de l'altre. Aquí... A tots uns tancats a la defensa, que la feina és entrar. Llavors, si no ets molt hàbil, costa molt. Ja se sap, això sempre ha sigut així.
De fet, el problema possiblement és que ho fiem tot a la davantera del Robert Lewandowski. Trobem a faltar potser gols de segona línia. A l'època de Guardiola, Xavi i Iniesta també s'inflaven a fer gols, arribades. I potser aquí no tenim aquesta posició de segona línia tan ofensiva.
Hi havia davant d'aquests dos, qui hi havia?
Sí, clar, hi havia Messi, hi havia Henry, hi havia Eto, hi havia Pedro...
Llavors no segueixis.
Val.
Portaven la samarreta amb els mateixos colors que els d'ara, però el dintre de la samarreta és molt diferent.
Vols dir que necessitem més qualitat a davant, gent que arrossegui possiblement les defenses perquè els de segona línia puguin arribar?
Totalment. El Barça ha pagat a preu de 60 milions a dos jugadors com el que venia del City.
En Torres i en Rafinha.
Gundogan.
I no són jugadors... No, el Gundogan no paga res. Gundogan era gratis, quedava lliure. No, jo parlo d'aquests jugadors que s'han gastat molts diners i no són jugadors definitius, entens? I això no s'arregla, això no és un problema del Xavi ni tot això. El que té gol... Tu creus que el Cruyff li deia al Romario com havia de fer gol?
No, jo m'imagino que no.
Ja feia 10 anys que fotia gols. Ah. Per tant, el que havia de fer és deixar-lo per allà i tal, i fer-li la seva vida i tot això i tal. Però els entrenadors poden fer una feina, però no poden fer de tot. I el Barça té una mica aquest problema actualment que té això, i això costa molt de trobar. Ara ve aquest noi, el
Vitor Roque.
El Roque, jo la veritat és que crec que té moltes condicions, perquè jo l'he vist jugar per televisió, bé, no l'he vist en directe, però serà amb cuidado, no pensant que arribarà, i que el dia següent ja ho arreglarà tot. Tant de bo, arregli tot el problema, clar, però serà amb cuidado.
Minguella, mira, ens queden 2 minuts per acomiadar el programa d'avui. La setmana que ve estem de vacances, de Nadal, l'altra... És cap d'any, per tant no hi serem el dilluns, i ja tornarem a connectar amb tu. Esperem que aquí ja hauran passat els Reis i ens hauran portat el Minguella, que el tindrem aquí a l'estudi.
Dia 8. Haurà passat ja l'eliminatòria de Copa del Rei.
Uh-huh. Clar, llavors, Minguella, tu què li demanes als Reis d'Orient?
Sobretot pau i salut.
Val.
Pau per tothom que pugui ser i salut. El que més ja ho anirem arreglant.
I em diuen per aquí un doble 6, també, no?
Doble 6, no, que te'l poden ofegar. I, en canvi, la pau i la salut és el que ens manté i et fa conviure i passar-t'ho bé.
Bé, escolta, però pel que fa al futbol, què t'agradaria que passés?
Home, m'agradaria que el Barça sigués campió i que arribés molt lluny a la Champions.
Jo ho firmo, això, eh?
Sí,
no, home, mare de Déu.
És viable, Toscano, això, aquests...
Complicat.
Exactament. No, home, bueno, que arribi lluny, no sé quan, perquè la Champions és una competició molt dura actualment, hi ha grans contrincants, però la Lliga sí que tenim d'aspirar a poder-la guanyar.
Complicat, però confiarem en la màgia dels Reis.
Vinga, va, la màgia també d'en Minguella. Josep Maria, un plaer, com sempre. Abraça't i bones festes. Gràcies. Una abraçada, volia dir, bones festes.
Vinguem, igualment, eh? Gràcies.
Adéu-siau. Adéu-siau. Bona partida. Si és que és un crac. Haurem de fer una partida aquí en directe o anar directament al Pompeia. I això ja ho tindríem. Toscano.
Gràcies.
T'escoltem.
Ens veiem després de festes.
Vinga. Esperem veure't aviat.
Demà.
O més,
de fet, demà.
Demà i t'escoltem a l'estat al migdia. Gràcies, Toscano. Francisco, gràcies.
A disposar.
No tenim temps per més. Que vagi molt bé. Fins demà.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la terra ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.